Són les dues. Esquerra Republicana i el PSOE pacten la llei de l'audiovisual. Els republicans, per tant, votaran a favor dels pressupostos generals de l'Estat.
Totes les plataformes, totes, tindran l'obligació, hauran de finançar cada any les produccions audiovisuals catalanes. És a dir, què vol dir això? Que hauran de destinar una part dels seus ingressos, dels seus beneficis, a la producció en català.
La portaveu republicana Marta Vilalta treu pit d'un acord que es queda curt per les entitats en defensa de la llengua. Però mentre republicans i socialistes tancaven els serrells d'aquest acord, PP, Ciutadans i Vox han fet servir sense miraments la polèmica de la llengua, en aquest cas a l'escola, en relació al cas de Canet, per convertir tant el Congrés com el Parlament en un fangar.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Els tres partits de dretes han llançat acusacions greus, molt greus, als dos governs. Han parlat, per exemple, d'apartheid, però qui s'ha passat de frenar ha estat Carlos Carrizosa, el diputat de Ciutadans, ha arribat a comparar Canet de Mar amb Bèrmua, la població de Miguel Ángel Blanco, el regidor del PP assassinat per ETA, ara fa 29 anys. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Anirem a les dues cambres per repassar les sessions crispades que s'hi han viscut, però tenim més notícies. Avui que el risc de rebrot ja arriba als 700 punts i que arrenca la vacunació infantil de coronavirus.
Cap a quarts de 6 de la tarda es vacunaran els primers. Estan cridats a vacunar-se més de mig milió d'infants de moment. Ja s'han demanat 70.000 cites i la convocatòria continua oberta a vacunacovidsalut.cat. Mentrestant, la ponència de vacunes proposa aprovar l'administració de les terceres dosis als majors de 40 anys.
La llum tornarà a trencar demà el seu sostre.
Per tant, encadenarà el segon màxim consecutiu i passarà per primera vegada dels 300 euros al megawatt hora de mitjana. De 8 a 9 del vespre arribarà fins als 345. L'encariment de la llum també porta la inflació a màxims dels últims 29 anys.
El Kun Agüero anuncia que es retira després de l'episodi d'arrítmies que va tenir fa un mes i mig.
Desolat, l'argentí ha explicat entre llàgrimes que no li ha quedat més remei que seguir el consell dels metges i als 33 anys posa punt i final a la seva carrera esportiva.
Nada, esta conferencia es para comunicarle que he decidido dejar de jugar al fútbol. Nada, es un momento muy duro. Estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud. Ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes y pico por ahí.
A l'acte de comiat fet al Camp Nou, el Kun Agüero ha estat acompanyat pel president Joan Laporta i hi han assistit també representants dels clubs pels que ha passat el Kun, entre ells Pep Guardiola i Chiqui Begristain. També eren a la tribuna del Camp Nou la majoria dels jugadors del Barça.
En el vessant esportiu, l'Espanyol i el Girona jugaran els setzens de final de la Copa del Rei.
L'Espanyol va remuntar al camp del Cristo Atlético de Palència, un segona federació, per acabar guanyant 1-2, i el Girona va guanyar 0-1 al camp de l'OS, que destaquen també les primeres eliminacions d'equips de primera divisió. L'Alavés va caure al camp del Linares i el Llevant al camp de l'Alcoià, tots dos equips de primera federació.
I l'últim titular és pel temps.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
I no s'esperen gaires canvis ni avui ni els propers dies. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, no, es mantindrà l'anticicló com a gran protagonista, per tant això vol dir que seran dies de sol i també de boires. Boires a primera hora, sobretot en punts de l'interior i també sectors del prelitoral, que seran persistents durant tot el dia, especialment entre les comarques de Ponent i la Vall de l'Ebre, on les temperatures màximes al migdia es quedaran per sota dels 5 o 6 graus. A la resta del país, en canvi, més sol i ambient més agradable, amb temperatures màximes, per exemple, aquesta tarda d'entre 13 i 18 graus. I demà tindrem alguna novetat, que seran els núvols baixos que es formaran tant de bon matí com de nou al vespre en trams de la costa.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1 migdia.
Ara són les 2:04. La llei de l'audiovisual garantirà un mínim de 15 milions d'euros de produccions en català, basc i gallec a partir de l'any que ve. D'aquesta manera es concreta el pacte d'Esquerra Republicana amb el PSOE per garantir l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, un cop s'ha constatat que no es pot complir el 6% general en català a les plataformes internacionals. En paral·lel, també es crea un fons públic per garantir un mínim de doblatges. Els detalls de l'acord els hem d'anar a buscar a Madrid, al Congrés dels Diputats. Allà hi tenim en Jordi Armengol. Armenteres. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia, Núria. Sí, l'acord final inclou l'obligació per part de qualsevol plataforma que es vegi a l'Estat a tenir producció en català. Hauran de reinvertir una part dels beneficis en produccions amb llengües cooficials, que ja ho han de fer, de fet, per llei. Fins ara només eren castellà. Ara serà també en català, basc i gallec. I s'estableix aquesta xifra mínima que tu deies, 15 milions d'euros. L'acord diu específicament que Netflix també ho haurà de complir, no hi ha altres noms. A banda d'això, i com ja es va anunciar, es crea un fons de doblatge i subtitulació per tal que se'n beneficien sobretot les grans produccions. També hi ha només un exemple al document que ens facilita Esquerra, parlant del Juego del Calamar. Per plataformes amb seu a l'Estat, això són tres, bàsicament, Movistar, A3Media i Filmin, sí que s'aplica el 6% mínim de produccions de tot el catàleg en llengües cooficials. I un acord més en referència a la llei audiovisual, que Televisió Espanyola tingui un 15% de producció en llengües cooficials. Amb aquest acord es desbloqueja definitivament l'aprovació dels pressupostos de l'Estat, que la setmana vinent afrontarà l'última part de la tramitació al Senat. Esquerra retira les esmenes que va presentar la setmana passada com a mesura de pressió.
De seguida tornem al Congrés, però aquest acord es queda curt per les entitats culturals que reclamen un compromís ferm per protegir les llengües minoritzades. L'anunci del pacte els ha enganxat per sorpresa en una reunió a Madrid amb els partits polítics nacionalistes amb representació al Congrés, Esquerra inclosa. A la trobada hi havia associacions culturals de Catalunya, com ara Òmnium, el País Valencià, les Balears, el País Basc i Galícia. Les entitats han plantejat diversos punts que creuen que són imprescindibles per aquesta nova llei de l'audiovisual. Madrid, Mar Poyato, bon dia.
Bon dia. Sí, la trobada de les entitats amb Esquerra, Junts, el PDeCAT, la CUP, En Comú Podem, Compromís, Bildu, el PNB i el BNG s'ha fet mentre a l'altra banda s'estava anunciant aquest nou acord que aquí els han enxampat per sorpresa i que ni tan sols s'han pogut mirar per valorar-lo. Ara bé, d'entrada es queda curt perquè la nova proposta no inclou totes les reivindicacions que fan. Creuen que és totalment necessari el 6% del contingut de les plataformes en llengües com el català, incloses també les plataformes que tenen seu fora de l'estat espanyol. També volen que ofereixin al seu catàleg tots els productes que ja tinguin fet el doblatge. Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, exigeix un compromís polític.
Somos muy conscientes y sabemos que tenemos delante un Estado que ha dimitido de sus responsabilidades, de sus obligaciones en lo que hace referencia a defender la diversidad y la pluralidad lingüística, entendida como una riqueza, pero al mismo tiempo también mandamos un mensaje a los poderes del Estado que no vamos a claudicar.
A més, també reclamen que la nova llei de l'audiovisual inclogui un règim sancionador clar i concís, que eviti que les plataformes i els operadors prefereixin pagar la multa abans que complir la normativa, i de moment això no hi és.
Gràcies, Mar, però tornem, com dèiem, al Congrés, perquè el cas de Canet de Mar ha arribat avui a la Cambra dels Diputats en un dels plens més crispats en molt temps. El PP, Vox i Ciutadans ho han qualificat de nazisme i apartheid, alabant una única piulada a les xarxes socials contra la família del nen de Canet al nivell d'amenaces i assetjament generalitzat. Pedro Sánchez els acusa de fomentar l'odi per aconseguir vots a Espanya, Jordi.
Sí, ple a crits, abatzegades, avui, i tot per qüestions lingüístiques, en obert foc Pablo Casado i Inés Arrimadas, generalitzant i exagerant totalment les amenaces cap a la família de Canet.
Usted es padre, y yo también. No puedo entender cómo deja abandonado a un niño de 5 años mientras sus socios separatistas dicen que hay que apedrearle solo porque sus padres hayan pedido que se cumplan los derechos en Canet. Les denunciaremos por desobediencia. Pero es que si está haciendo la vista gorda por sus votos, el que estaría cometiendo un delito de prevaricación es usted.
Cuando tienen de verdad al fascismo y al odio delante, ustedes nunca actúan. Esta familia está soportando escraches, señalamientos y hasta amenazas de apedrear su casa en Canet de Mar.
Pedro Sánchez els ha acusat de voler dividir la societat, els ha acusat de no saber absolutament res de Canet i voler fer una gran polèmica amb l'única intenció de desgastar el govern espanyol.
Ustedes hablando del apartheid lingüístico, pero ¿saben ustedes lo que ha significado el apartheid en Sudáfrica, señorías? ¿Cómo es posible que tengamos al líder de la oposición hablando poco menos de un problema como el Mississippi de 1960 en Estados Unidos? Por favor, no politicen la lengua y utilicen la lengua en la educación como tiene que ser.
I això ha anat a molt més. El PP ha acabat demanant la dimissió del ministre d'Educació i després encara en una proposta de Vox per protegir el castellà. Hi ha hagut esbroncada dels diputats del PP, Ciutadans i l'ultradreta amb diputats catalans que han defensat el català i el model d'immersió a les escoles.
Gràcies, Jordi. El català a l'escola també ha escalfat, ho dèiem, la sessió de control d'avui al Parlament. Ciutadans ha arribat a relacionar el cas de l'escola de Canet amb l'assassinat de Miguel Ángel Blanco a mans d'ETA a Ermua. El PP i Vox tampoc s'han quedat curts, acusant el govern d'estigmatitzar la família que ha demanat més hores de castellà. Al Parlament hi tenim la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
Bon dia. Ha estat una de les sessions de control més tenses que s'han viscut últimament al Parlament. Carlos Carrizosa i Pere Aragonès han enganxat quan el líder de Ciutadans ha comparat Canet de Mar amb Ermua.
Canet es una especie de Ermua, salvando las distancias. Sirve para concienciar a los catalanes de lo que ustedes están haciendo con la sociedad catalana.
Crec que és una comparació que vostè no s'hauria d'atrevir a fer i que demostra que no tenen cap mena d'argument. Fer servir aquestes comparacions no haurien d'estar permeses de cap manera. És un insult a totes les víctimes. Crec que vostè avui s'ha equivocat.
El PP també ha posat el dit a la llaga i Aragonès l'ha frenat.
En nombre de la sacrosanta immersión lingüística todo vale. Estremece la frialdad y la falta de humanidad con la que se refieren a un niño y su familia. Es a ellos a los que aplican ustedes un cordón sanitario.
Un discurs mediàtic que l'únic que vol és aconseguir 4 vots a la resta de l'Estat a costa de trencar la cohesió social d'aquest país. Perquè saben que aquí ja no els vota ningú. Ja no els vota ningú, senyors del Partit Popular. Ja n'hi ha prou.
Un to ben diferent ha estat el del PSC amb Salvador Illa.
Deixin tots en pau l'escola catalana, uns i altres. Posar el focus en un alumne, una família i una escola ens hauria de fer reflexionar a tots. El llenguatge i l'actitud desitjaria, crec que és convenient, un punt més de serenor.
Agraeixo les paraules en el sentit de no utilitzar la llengua com una arma partidista. Crec que també avui hem vist amb qui s'hi pot comptar i amb qui no.
Des de Junts han demanat actuar amb responsabilitat i consens.
Gràcies també, Sílvia. I per cert, tot i la picabaralla política tant a Madrid com a Barcelona, el Departament d'Educació no té constància de cap nova petició per fer més classes en castellà a l'escola. Segons l'Assemblea per una Escola Bilingüe, des que s'ha sabut el cas de Canet, una trentena de famílies més han fet el pas d'exigir el 25% de les classes pels nens en castellà, unes peticions que sí existeixen no han arribat al departament. I a tot això, les últimes hores ha ingressat en una presó madrilenya un dels condemnats per l'assalt a la llibreria Blanquerna de Madrid, la seu de la delegació del govern. És el segon dels 14 condemnats que ingressen un centre penitenciari per uns fets que, recordem, van passar durant la celebració de la Diada del 2013. L'Audiència de Madrid va ordenar l'execució de la sentència ara fa unes setmanes, però alguns d'aquests acusats, d'aquests condemnats, han demanat ajornament. D'altra banda, el Suprem encara s'ha de pronunciar sobre les peticions d'indult i hi ha un dels condemnats que continua fugit.
RAC 1 migdia.
Tot a punt perquè aquesta tarda comenci la vacunació contra el Covid dels infants d'entre 5 i 11 anys. El tret de sortida serà cap a 5:45 de la tarda quan els nens hagin sortit d'escola. Des de dilluns al migdia el Departament de Salut ja ha donat més de 70.000 cites per avui i els propers dies i la convocatòria continua oberta a vacunacovidsalut.cat, Laia Colomer.
Sí, tenen hora per vacunar-se més de 70.000 infants d'entre 5 i 11 anys dels 550.000 que estan cridats a fer-ho. És, per tant, al voltant d'un 13%. Ho faran a partir d'aquesta tarda i durant els propers dies se'ls vacunarà amb les dosis pediàtriques de Pfizer, que són només d'un terç de la quantitat que s'ha punxat a la resta de la població. A més, entre la primera i la segona dosi hauran de passar 8 setmanes, és a dir, els que avui es vacunin de la primera no rebran la segona fins d'aquí a 2 mesos, cap a mitjans de febrer. En cas dels nens que hagin passat la malaltia, només se'ls punxarà una dosi. Els pediatres asseguren que es tracta d'una vacuna segura. Fins ara no s'ha notificat cap efecte secundari greu entre els més de 5 milions de vacunats als Estats Units i al Canadà. El més habitual és una mica de mal i vermelló a la zona de la punxada. La pediatra i responsable dels programes intersectorials en infància i adolescència de l'Agència de Salut Pública, Laia Asso, ha explicat al Món a RAC1 que és una oportunitat perquè els més petits puguin recuperar la normalitat.
Els infants han estat complint mesures rigorosament, de fet encara ho estan fent els centres educatius, i ara en aquests moments tenim una mesura molt efectiva i segura, molt segura, que podem utilitzar per fer que s'acosti al final d'aquesta pandèmia. Aleshores, els en privarem realment, els infants, ara que tenim això que ens acosta a anar recuperant normalitat? Jo penso que gairebé, i permeteu-me l'expressió així més col·loquial, que se l'han guanyat.
En cas que la canalla s'infecti després de la primera dosi, hauran d'esperar entre 4 i 8 setmanes per rebre la segona.
En paral·lel a la vacunació infantil, aquesta tarda la ponència de vacunes proposarà al Ministeri de Sanitat i a les comunitats aprovar l'administració de les terceres dosis a les persones més grans de 40 anys. Recordem que ara s'està punxant ja els majors de 60.
La proposta dels experts la valoraran també aquesta tarda en una reunió la ministra i els consellers, en una reunió del Consell Interterritorial, i demà la podria aprovar la Comissió de Salut Pública. En cas de validar-la, caldrà veure a partir de quan es començarien a administrar aquestes dosis de reforç, tenint en compte que encara queda molta gent de més de 60 anys per rebre-la. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, diu que ara és la prioritat.
Ho ha dit molt clarament, la prioritat és 60 o més anys. En aquests moments tenim un 35%, no un 25, un 35, però és encara una xifra massa baixa, perquè aquesta és la xifra amb més risc. Per tant, 60 o més anys és la prioritat.
A banda dels més grans de 60 anys, també s'està administrant la dosi de reforç a les persones vacunades amb Janssen, als professionals sanitaris i als immunodeprimits.
La vacunació dels infants i el debat sobre estendre la tercera dosi a les persones de més de 40 anys coincideix en un moment complicat de la pandèmia. Avui Catalunya ja ha arribat als 700 punts de risc de rebrot, n'ha sumat 131 de cops en un sol dia. També ha crescut dues dècimes la velocitat de propagació, que ja és d'1,4.
Unes xifres que s'expliquen perquè després del pont de la Puríssima es van diagnosticar molts més casos que en els dies festius. De fet, avui el Departament de Salut ha notificat més de 5.500 contagis nous. Pel que fa a la situació als hospitals, ja hi ha 1.116 ingressats, una desena més que ahir. D'aquests, 264 estan a l'UCI, en són 5 més. Les funeràries també han informat de 17 morts més.
Tot això a les portes de l'edició número 30 de la Marató de TV3, que es farà aquest diumenge i que tractarà un tema molt d'actualitat pels efectes de la pandèmia, les malalties mentals. 30 presentadors, entre ells Jordi Basté, Lídia Heredia o Gemma Nierga, conduiran aquesta edició número 30. El programa s'ha presentat amb tots els detalls aquest matí al plató principal de TV3, Helena Soler.
Un plató que s'assemblarà al de l'any passat, és a dir, que representarà una casa però amb més presència de l'art. Com a via per superar el dolor, també tindrà la música d'Oques Grasses i és des d'on es farà el programa a partir de les 5 de la tarda. Pel matí, la Marató sortirà al carrer des de diferents seus, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu Dalí de Figueres, l'Amfiteatre Romà de Tarragona i la Seu Vella de Lleida. També hi haurà 30 testimonis de persones que han patit malalties de salut mental, un tema que el director de TV3, Vicent Sanchís, recorda que s'havia de fer l'any passat, però que està d'actualitat enguany més que mai.
Precisament, arran de la pandèmia, hem descobert una vegada més que hi ha aquestes afeccions, aquestes malalties, aquests malestars que s'han disparat de nou i, per tant, torna a estar, per desgràcia, d'actualitat.
Hi haurà bona part dels presentadors de les 30 edicions anteriors de la Marató, entre elles el director del Monarracú, Jordi Basté.
Una de les coses que em va dir el psicòleg és una... És dels metges més agradables d'anar a veure perquè t'aporta solucions i ràpides. De les primeres coses que em va dir és: tu que tens una altaveu, explica-ho. I de les primeres coses que vaig fer sense cap tipus de pudor és dir que jo tenia aquest TDA i aquest TOC.
Aquest any la Marató recupera les 4 seus telefòniques amb voluntaris per recollir les donacions al telèfon 921 50 50. També es pot donar al web de TV3, als caixers de CaixaBank i al Bizum 33333. A més, s'han organitzat unes 2.000 activitats arreu del territori, una xifra semblant a la d'edicions anteriors a la pandèmia.
Ara passen pràcticament 3 minuts d'un quart de 3. Fem una pausa i parlem d'economia.
Saps quin és el millor regal que li pots fer a la teva salut? Estar ben informat i prendre bones decisions. Descobreix OQ Salut, els millors experts en nutrició i salut disponibles per tu les 24 hores. Entra a OQ.org o truca al 981 36 17 i regala't salut. OQ Salut, 981 36 17.
No acabis l'any sense estrenar cotxe. A Motor Múnich ara ho tens molt fàcil. Aconsegueix el teu nou Mini o BMW amb les millors condicions, escollint entre la gamma més completa del mercat. Informa-te'n a Motor Múnich, el teu concessionari de referència a Sabadell, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, i a les noves instal·lacions Motor Múnich a Terrassa, del carrer Anoia número 9, al costat del Parc Vallès.
Santi Enrique, concessionari oficial Nissan, et porta la nova generació del líder dels crossovers, el nou Nissan Qashqai, electrificat i amb etiqueta Eco de la DGT. Deixa't seduir per tota la gamma Nissan a Santi Enrique Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers, Sant Cugat, i ara estrenem concessionari i taller a l'avinguda Jaume I 15 de Terrassa. T'esperem!
Ja són aquí els dies de vendes especials de Hyundai Masterclass. Més de 700 vehicles en estoc, nous de gerència, educació i quilòmetre zero amb entrega immediata. Aprofita aquesta oportunitat irrepetible. Unitats limitades, només del 16 al 18 de desembre. A Hyundai Masterclass, a Barcelona, Gran Via, cantonada Viladomat. Demana cita a masterclass.com.
RAC 1 migdia.
El preu de la llum, ho dèiem en començar, és avui el nivell màxim de tota la història, però encara no ha tocat sostre. Demà batrà altra vegada aquest rècord i passarà per primera vegada dels 300 euros al megawatt hora, i això de mitjana, que es pagarà concretament a 302 euros i mig. Però compte, que arribarà fins als 345 i tornarà a ser de 8 a 9 del vespre. El govern espanyol dona per fet que aquesta escalada continuarà i ja ha anunciat que mantindrà la rebaixa dels impostos de la factura elèctrica com a mínim fins l'abril que ve. És un anunci que ha fet la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, aquest matí al Congrés.
Vamos a prorrogar la bajada de los impuestos que acompañaban la factura de la luz durante el primer cuatrimestre del año que viene, porque la fiscalidad para este gobierno es un instrumento que nos tiene que permitir preservar el estado del bienestar y acompañar la situación económica.
En un any l'electricitat s'ha encarit gairebé un 47% i ha contribuït decisivament a situar la inflació també a nivells màxims. Segons les dades del novembre que difós avui l'Institut d'Estadística Espanyol, l'IPC ha pujat una dècima i ara és el 5,3%, dues dècimes per sota de la mitjana de l'estat, Xavi Pardo.
I no és només la llum que s'ha encarit, també ho han fet l'aigua, el gas i els carburants. De fet, pràcticament tot és més car que fa un any, des dels aliments fins al vestit i al calçat, passant per la restauració, l'ensenyament, l'oci i la cultura. L'única excepció és el sector de la comunicació, que s'ha partit 4 dècimes i que, de fet, acumula gairebé un any i mig a la baixa.
Les 2:21, SEAT ha inaugurat a Martorell un centre tècnic on dissenyen les bateries que necessitarà per futurs cotxes elèctrics. L'automobilística fa un pas més en l'electrificació de la planta de Martorell en espera que el grup Volkswagen acabi de decidir on ubica la fàbrica de bateries elèctriques, que s'ha de fer amb l'ajuda dels fons europeus Next Generation. Martorell, Montse Martí, bon dia.
Bon dia. Aquest laboratori de bateries és un espai on hi treballen 25 persones i on es dissenyen i proven des de bateries per cotxes 100% elèctrics a bateries per cotxes híbrids endollables. Com haurien de ser aquestes bateries? I ara queda saber on es fabricaran aquestes bateries. El president de SEAT, Wayne Griffith, diu que encara és aviat per saber on s'ubicarà la famosa fàbrica i diu que la pilota està a la taulada del govern espanyol amb la inversió pública dels fons europeus.
La planta de bateries solo se instalarà en Espanya si los incentivos del PETE lo permiten. Por tanto, es demasiado pronto hoy para hablar de dónde se instalará esta fábrica de baterías. Creo que nosotros hemos hecho nuestros deberes, ahora hay que poner pilas con el PETE.
El Centre Tècnic de Bateries Elèctriques de SEAT, de 1.500 metres quadrats, és el primer a l'estat i a Europa és el primer del grup fora d'Alemanya. El centre posiciona SEAT com a referent d'electromobilitat.
I des d'avui els passatgers que volin de Barcelona a Màlaga amb Vueling poden embarcar per la cara. L'aeroport del Prat ha posat en marxa un sistema de reconeixement facial que ha de permetre estalviar temps i reforçar la seguretat. És una prova pilot pionera a Europa. Anem cap al Prat. Josep Ferrer, bon dia.
Bon dia. Qui vulgui emprar aquest nou mètode, primer s'ha de registrar al lloc web o a l'APP d'Aena. I un cop a l'aeroport, el procés de facturació, pas pel control de seguretat i embarcament a l'avió, es fa sense haver d'ensenyar cap document. Tot és automàtic a través del reconeixement de la cara. Amparo Brea, directora d'Innovació d'Aena, explica els avantatges d'aquest sistema.
Des del punt de vista de la seguretat i de la comprovació de la identitat, mucho más seguro que la comprovació del DNI que puede hacer el personal de handling de las compañías aéreas. No tienes que tocar nada, que en tema de pandemia es un tema muy importante y además es mucho más cómodo y reducción del tiempo.
Aena considera que en un futur no molt llunyà la biometria s'implantarà a tots els aeroports.
Gràcies, Josep. Més coses. El monestir de Montserrat aporta a l'economia catalana 314 milions d'euros l'any. Ho diu un informe de l'auditora Ernest & Young, que l'abadia ha presentat aquest matí i que destaca l'activitat econòmica que genera el seu voltant. Benet Iñigo.
Amb dades del 2019, els més de 2 milions i mig de visitants de Montserrat converteixen el monestir en un gran dinamitzador econòmic de la zona. Dels 314 milions d'euros que genera el monestir, més de la meitat recauen als serveis de restauració i hostaleria del voltant. El soci d'Ernest & Young, Antoni Capella, destaca com cada euro que es gasta a Montserrat en genera 20 al seu entorn i també multiplica els llocs de feina.
Que per un euro de valor generat a Montserrat es generen a fora 20 euros de forma indirecta, això és molt potent, multiplicador de 20 I un altre multiplicador és que per cada lloc que treballen aquí es generen 8 i mig.
La majoria de visitants, 2 de cada 3, abans de la pandèmia eren estrangers. Gasten més que els visitants locals i per això representen el 80% de l'activitat econòmica de l'abadia.
RAC 1 migdia.
El pistoler que ahir va tenir amb l'ai al cor durant prop de 6 hores a Tarragona i la comarca del Baix Camp tenia una llicència de tir esportiu amb autorització per tenir un màxim de 6 armes de foc. L'agressor tenia 4 pistoles, un rifle i molta munició. El club de tir on feia 15 anys que era soci ha decidit expulsar-lo. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Amb la llicència de segona categoria que tenia, Marín Eugen Sabau, de 45 anys, podia tenir fins a 6 armes, curtes o llargues, és a dir, pistoles i rifles. En concret, tenia 3 pistoles de 9 mil·límetres, una altra de 22 mil·límetres i un rifle. La llicència li permet tenir les pistoles i el rifle a casa, però la munició s'ha de quedar sempre al club de tir. En el cas, però, del pistoler de Tarragona, també tenia una llicència de recarregador concedida per la Guàrdia Civil que li permetria, com a vigilant de seguretat, tenir munició en propietat. El club de tir olímpic Jordi Tarragó del barri de Sant Salvador encara no se'n saben avenir del que va fer ahir Eugen, que durant 15 anys, com a soci de l'entitat, no havia ocasionat mai cap problema. Hi anava sovint a tirar i participava en una vintena de competicions cada any. Però no era un gran tirador. Ho explica RAC1 Javier Fau, que és el president del club de tir de Sant Salvador.
Era un tirador... No tirava malament, però no era dels millors, ni molt menys. La pensa, un tirador experto? No, tirador i punt. O sigui, coneixia les armes i tirava, i no era el pitjor, però tampoc era dels bons.
Davant la gravetat dels fets, la directiva del club es va reunir ahir d'urgència i va acordar expulsar-lo immediatament de l'entitat. Això implica, automàticament, que es queda sense llicència per poder disparar i tenir les armes de tir esportiu.
Gràcies, Esteve. Més coses. Una dona de 89 anys ha mort aquesta nit en un incendi a casa seva al barri de Sarrià de Barcelona.
La víctima era una exprofessora de piano molt estimada al barri. De fet, molt a prop de casa seva tenia la seva pròpia escola privada de música que duia el seu nom, Amàlia Navas Sáenz. Els Mossos investiguen les causes del foc. Ha estat el 6è incendi mortal d'aquest 2021 a Barcelona.
I atenció, aquesta detenció també a Sarrià. Els Mossos han arrestat un lladre que van veure despenjar-se per la façana d'un edifici carregat amb una bossa i una maleta.
Quan les van obrir hi van trobar joies i rellotges d'un valor aproximat de 60.000 euros. També hi portava eines per forçar portes i finestres. L'avís el va donar un veí que va veure l'home assegut a la teulada i va sospitar que sortia de robar d'algun pis. Una patrulla el va trobar poc després al carrer Santaló.
I l'Hospital de la Vall d'Hebron ha estrenat una nova unitat per tractar les arrítmies del cor que permet doblar el nombre d'operacions. També està pensada per fer més còmode l'espera als pacients, sobretot als més petits, Helena.
Dues sales d'operacions amb tecnologia que permeten una hora reproduir el cor del pacient a l'ordinador, poder provar com respondrà al tractament i actuar de manera molt més precisa, tot plegat per tractar més i millor unes malalties que afecten el batec del cor i que van en augment, com ha explicat la cap de la unitat, Núria Ribas.
Da la possibilitat de tractar més pacients en un moment en el que la prevalència La prevalencia de las arritmias está en aumento por el envejecimiento de la población y porque las cardiopatías se pueden tratar mejor y los pacientes viven más tiempo y tienen más posibilidades de hacer arritmias. Por otro lado, tenemos unas salas altamente equipadas con la última tecnología, la tecnología más avanzada.
A més, però, l'espai està pensat pels pacients, sobretot els pediàtrics, que poden mirar la televisió o escoltar música mentre esperen amb els pares, que poden acompanyar-los fins que els adormen. La Patrícia ho ha fet amb la seva filla Núria, de 7 anys.
No, molt més agradable, està sorprenent veure tot això tan nou. Poder elegir, li han demanat també la música que vol elegir de dins. També li ha agradat molt. Molta tranquil·litat per nosaltres. Nosaltres estem molt tranquils.
La unitat, a més, segueix uns 2.000 pacients a qui controlen el cor a distància de manera diària amb aparells que poden tenir implantats sota la pell durant 3 anys.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Ara falten 2 minuts per 2:15. Parlàvem d'aquesta unitat de la Vall d'Hebron, Xavi, precisament els episodis d'arrítmia són els que han obligat el Kun Agüero a deixar el futbol. El davanter blaugrana ho ha anunciat aquest matí.
Això mateix, en un acte al Camp Nou, acompanyat del president Joan Laporta, i el que han assistit familiars, amics i representants dels clubs pels que ha anat passant l'argentí, entre ells la majoria de companys d'equip al vestidor del Barça, o Pep Guardiola i Xike Begiristain, en representació del Manchester City. Damià López, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Sergio Agüero deixa el futbol, i s'ha acomiadat entre llàgrimes seguint el consell dels metges.
Sí, exacte, acte de comiat, com dius, del futbol professional d'Agüero, un acte que s'ha fet a la Vall-llotja del Camp Nou, a l'aire lliure, i on l'ha acompanyat el president del Barça, Joan Laporta, tota la plana major de la directiva i executius del club, la primera plantilla, futbolistes i cos tècnic, també representants de la resta de clubs on ha jugat, Pep Guardiola i Chiqui Begristain per part del Manchester City, l'exjugador Antonio López per l'Atlètic de Madrid, Albert Luque ha assistit en representació de la Federació Espanyola, i l'acte ha comptat també amb la presència del cònsol argentí a Espanya, entre d'altres. Un Agüero molt emocionat, realment trencat, més abans de parlar que durant un discurs inicial que ha durat 5 minuts de rellotge clavats. Quan s'ha assegut a la cadira s'ha emocionat, ha començat a plorar i li ha costat molt arrencar, fins que finalment ha fet l'anunci.
Esta conferencia es para comunicarle que he decidido dejar de jugar al fútbol. Es un momento muy duro. Estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud. Ya saben por qué tomé esta decisión. Por el problema que tuve hace un mes y pico, por ahí. Lo he tomado de la decisión hace 10 días. Quería contarle que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero bueno, no había mucha.
El 30 d'octubre, Agüero va haver d'abandonar el partit que el Barça disputava contra l'Alavés al Camp Nou. A les hores posteriors se li va detectar l'arrítmia cardíaca, que després de totes les proves realitzades, d'haver parlat amb els metges, etc., doncs s'ha pres la decisió que el Kun hagi hagut d'abandonar la pràctica del futbol a alt nivell. Agüero explica com ho ha processat tot plegat aquestes setmanes.
Las primeras dos semanas fueron duras. Cuando me hice la primer prueba en la clínica y los médicos me han llamado para decirme que, bueno, había una posibilidad muy grande de que no debería seguir y bueno, yo ya empecé a mentalizarme y nada, cuando me llamaron y me dijeron que ya era definitivo, bueno, nada, tardó unos días más en procesarlo, pero bueno, una vez que pasaron los días todavía seguía teniendo esperanza. Pero después pensaba bien en frío y decía, bueno, no, ahora estoy bien, pero sí que fue difícil.
Agüero encara tenia corda per estona, ganes de jugar, futbol a les botes, però com a mínim això li ha passat deixant enrere una carrera llarga i amb molts títols a tots els nivells. I ell ho admet, almenys no li ha passat això quan començava a jugar.
Me pasó ahora con 33 años y no de más chico, pero como te digo, por un lado... orgulloso por la carrera que hice y nada, menos mal que me pasó ahora y no antes, pero sí, la verdad que estoy muy muy feliz por la carrera que hice.
Y finalmente le han preguntado en quins moments de la seva carrera es queda.
Un gol muy muy lindo que hice Independiente, que la verdad que ese fue un momento muy muy lindo en mi carrera. Y después en la Europa League con el Atlético también fue un momento muy muy feliz. Y bueno, ya después todos saben en el City, el gol ese que fue contra el Kuiper Rangers, que hemos ganado la Premier League. Y bueno, y después creo que por lo bueno me voy con el último gol que le hice al Madrid.
A veure, al final el record del Barça, dels Puguets, clar, amb 5 partits, abans ho dèiem.
Sí, sí, l'únic gol que ha fet amb el Barça, i la realitat és que sempre, quan passin els anys i li preguntin quin és l'últim gol que vas marcar en aquesta llarga carrera que vas tenir com a futbolista, doncs contra el Madrid, no contra qualsevol equip, sinó...
No va servir de gaire.
Sinó perquè... contra el Madrid, 1-2.
Sí, exacte, 1-2, i allò era el minut 95, sí, sí, 96, però vaja, però mira, és l'últim gol contra el Madrid.
Però com deia Joan Laporta, que ha parlat també, no ho ha dit, no parlava d'aquell gol, ens hem quedat amb les ganes, i certament el gol d'Agüero va omplir una miqueta d'esperança, perquè sí, en aquell moment vam dir, és un jugador amb gol i potser és el nou que necessitem.
I l'aparició en si, és a dir, quan va començar a jugar el Kun Agüero, també va girar una miqueta l'ànim del públic, al final mira, ha acabat tot com ha acabat.
Però des de l'òptica Barça, realment, i ho ha dit Laporta, ens hem quedat amb les ganes de poder gaudir el Kun Agüero. Això és el que ha donat de si l'acte, que servia per posar punt i final, de manera, per dir-ho així, oficial, a la carrera com a futbolista de Sergio Agüero. N'explica també que posteriorment a l'acte, Joan Laporta ha aprofitat per fer un breu recorregut als futbolistes de la plantilla per la Carpa, on s'exposa el projecte de l'Espai Barça, situada a l'esplanada del Camp Nou. Recordem que aquest diumenge es farà el referèndum telemàtic perquè la Junta tingui el permís dels socis per demanar el crèdit de 1.500 milions pel finançament de l'Espai Barça.
En parlarem, lògicament, en el decurs de la setmana, aquests dies previs a la votació de diumenge. Dami, moltes gràcies.
Gràcies, fins ara.
Tot plegat l'endemà de l'amistós del Barça contra Boca, la Maradona Cup que es va disputar a l'Aràbia Saudita i que es van dur Boca Juniors als penals. Nou banc de proves, això sí, per Xavi Hernández, i a destacar sobretot la reaparició de Dani Alves, que ahir va tornar a vestir de blaugrana. Alves va jugar els 90 minuts i a més va deixar molt bones sensacions. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. Alves va tornar a posar-se la samarreta blaugrana després de 5 anys i 6 mesos. Xavi va donar descans a tots els pesos pesants del primer equip i va repartir minuts entre els joves del filial. De fet, l'extrem Ferran Juglar va ser qui va vèncer el Barça amb un gol als primers minuts de la segona meitat. El Barça va tenir més ocasions que no pas en Boca Juniors, però sense generar autèntic perill. A 15 minuts per acabar el partit, els argentins van empatar amb un gol de Ceballos. I a la tanda de penals, Dani Alves, que va jugar tot el partit, i Juglar van transformar els xuts, però Mateus i Guillem Jaime els van fallar. Per tant, Boca, amb 4 gols en aquesta tanda, es va acabar proclamant campió. Després del partit, Xavi Hernández elogiava el retorn de Dani Alves amb bones sensacions en declaracions a Barça TV.
Ja s'ha vist, no?, el que es pot aportar, tant en defensa com en atac, la seva intensitat. És capaç de marcar diferències també l'última passada. No només el Dani, jugadors que han aportat coses, Coutinho, Ricky... Bé, molt bé, la veritat, coses positives avui en aquest test.
Un Xavi Hernández que també veia coses positives en el que havia estat un test sense donar-li importància al resultat final.
El resultat és el de menys, evidentment. Sempre volem guanyar, però ens en portem coses positives. El redebut del Dani, molt bo. Molts jugadors que venien jugant menys doncs han aportat coses a l'equip. Els hem canviat de posició, hem vist jugadors joves també. És un test que per mi ha sigut molt positiu. Evidentment la derrota, però no ens ha d'afectar per res. Bon test per nosaltres, els jugadors han donat la cara des d'un viatge llarg, però bé, coses positives avui.
Només 3 jugadors del primer equip, Neto, Alves i Riqui, van jugar tot el partit, els 90 minuts. De la primera plantilla també van tenir algunes ocasions de jugar Eric García, Dest, Langlet, Demir i Coutinho. La resta de protagonistes van ser joves com Juglà, com dèiem, l'autor del gol blaugrana.
Molt content pel gol, però llàstima que l'equip no ha aconseguit mantenir el marcador. I bueno, d'aquestes coses aprendrem i content per estar aquí i sumar experiències amb el primer equip. Sí, a mi em dona confiança i m'ajuda a seguir treballant a la línia que vinc treballant.
L'equip avui descansa, va arribar i la nit, de matinada ja a Barcelona, i no tornarà als entrenaments fins demà a les 6 de la tarda. El pròxim partit dels de Xavi Hernández serà al Camp Nou dissabte a 6:45 contra l'Elx.
I mentre Xavi continua treballant en millorar l'equip, la direcció esportiva fa números per poder reforçar la plantilla. Si es pot, al mercat d'hivern, però amb la vista posada sobretot a l'estiu. I el nom que més sona, allà on se centren els esforços, és clarament en el davanter noruec del Dortmund, Erling Haaland. Però, evidentment, encara queda molt i d'aquí a allà, a més, s'haurà de veure si els números del Barça canvien de color. Com a mínim, si rebaixen aquesta tonalitat vermella intensa que ara mateix mostren. En aquest sentit, ahir hi va dir la seva el president de la Lliga, Javier Tebas, posant cullerada, s'ha de dir, en un dels pocs temes que encara li faltaven per opinar. En Javier no ho veu clar.
Fichar a Haaland en verano es muy complicado para el Fútbol Club Barcelona. Se tendrían que dar muchas circunstancias aparte del acuerdo CVC, ¿no?
Vinga, doncs endavant. Per cert, Tebas no va deixar escapar l'oportunitat tampoc de fer una de les seves activitats preferides, una mica allò d'Atiza Florentino, aquesta vegada amb ironia, aprofitant el rerefons del sorteig de la Champions i com el Madrid va passar de tenir un rival assequible al pitjor rival en qüestió de 3 hores.
Entiendo que si es así, porque yo no lo vi como dice el Madrid, pues sienta que se tenga que haber repetido, pero bueno, no queríamos partidos interesantes, pues ya los tenemos, ¿no?
Ya tenemos un Paris Saint-Germain Real Madrid con morbo, ¿no?
Pues parece ser que es más interesante que Real Madrid Benfica, ¿no?
Com riu en Javier. A tornar al Barça, ahir vam poder escoltar Guillermo Amor, el Tu Diràs, exjugador blaugrana, també director de Relacions Institucionals durant el mandat de Bartomeu, entre altres càrrecs, i va repassar l'actualitat del club sobre Xavi. Espera que se li doni temps per poder afiançar el seu projecte a la banqueta i va lloar també la feina dels jugadors joves, per exemple, Nico i Gavi.
Els veig molt madurs.
sobretot a Gavi i Nico, estan, a part de que són bons futbolistes, sempre ha jugat bé, que tenen molt de talent i en pilota juguen molt bé, a part d'aquesta mentalitat de treball, no? d'esforçar-se per l'equip, de treballar defensivament. El Gavi és que és l'altre dia em fixava, i no només és en pilota, és que sense pilota va sempre al contacte i et fa falta i cau i, bueno, i es tira una altra vegada, no? Cap a dalt i roba la pilota i et molesta, i si no la roba ell fa que la robi el company del costat, i són gent, nanos molt preparats perquè porten molts anys, no?
Però també l'últim que ha irromput en la dinàmica de primer equip, que és Abde.
Jo aquests últims casos, sigui Pedri, sigui Araujo, sigui Abde, en aquest cas, jo me n'alegro molt, perquè són casos que arriben pràcticament ja al Barça B, i no és fàcil arribar al Barça B i després arribar al primer equip. O sigui, no hi ha tants casos, no? O sigui, normalment arriba més el nano que està molts anys a la casa i després arriba a dalt, no? I en canvi, aquests casos és bo, i és bon exemple, i això vol dir que també el tema de la captació pues, s'ha fet bé, no?
Més coses, ahir va començar a disputar-se la segona ronda de la Copa del Rei amb dos catalans en joc i tots dos van passar ronda, Espanyol i Girona. Ara bé, Eduard de Batlle, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Els blanquiblaus amb més esforç del previst.
Sí, fins al minut 87 no van poder doblegar la resistència del Cristo Atlético, equip de segona federació, per tant, tres categories inferiors. Van avançar els castellans ben d'hora amb un gol del davanter Frodo, rematant una falta lateral, i la feina va ser de l'Espanyol per capgirar el marcador. L'empat a un de Buley només començar la segona part, i després de desaprofitar moltes oportunitats en aquesta represa, Sergi Gómez va fer l'1-2 ja al final. Vicente Moreno va haver d'utilitzar més recursos dels que li hagués agradat i va acabar jugant amb mig equip titular, malgrat tot el tècnic valorava l'esforç dels seus homes.
Ya cuando empieza esta eliminatoria empieza a haber algún equipo primera de segunda que empiezan a eliminar, quiere decir que esto cada año va pasando y a medida que vayamos pasando eliminatoria pues irán cayendo gente, ¿no? Por eso la importancia del deber cumplido. Estamos en la próxima eliminatoria y ya hemos dicho que le vamos a dar importancia a la Copa porque es una competición que nos gusta y que históricamente pues el club también le hace, o a nuestros aficionados le hace especialmente ilusión.
També en feia una lectura positiva l'autor del gol de la victòria, Sergi Gómez.
Sabíem la dificultat del partit, evidentment, doncs, jo amb un rival que porta molta il·lusió, que la gent està molt volcada i doncs, vulguis o no començar amb un gol, encaixar un gol tan d'hora, doncs, no ha ajudat i bueno, al final ho hem intentat, hem tingut oportunitats, no hem aconseguit marcar-les, però bueno, el que és que només començar la segona part hem tingut aquesta ocasió que crec que ha sigut menys d'un minut i vulguis o no ens ha donat més control del partit i bueno, he tingut la sort i la fortuna de poder marcar aquest gol al final del partit.
L'Espanyol ha tornat avui de Palència, s'ha entrenat i demà mateix marxarà cap a Vigo demà a la tarda per obrir divendres la jornada 18 de Lliga contra el Celta a Balaïdo. Serà l'últim partit de l'Espanyol abans de marxar de vacances. Recordem que el conjunt blanquiblau també obrirà la jornada 19. Això ja serà el 31 de desembre a Mestalla contra el València.
L'Espanyol, doncs, serà en el sorteig de divendres. També hi serà el Girona, en aquest cas, després d'eliminar un equip de la seva categoria. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi. Un Girona que va superar l'Òscar Alcoraz gràcies a un solitari gol de Jordi Calavera amb un xut des de fora l'àrea. Calavera, d'aquells futbolistes a qui Mitchell va donar ahir l'oportunitat a la Copa, tenint en compte que pràcticament no disposa de minuts a la Lliga. Va ser el seu cas, però també el de molts altres joves a qui el tècnic madrileny va decidir alinear d'inici, deixant clar que la prioritat segueix sent la competició regular. Tot i això, Mitchell se sentía muy orgulloso de la actuación de sus hombres.
Creo que hemos hecho un muy buen partido. La primera parte me ha encantado contra un rival complicadísimo que para mí es de las mejores plantillas de la categoría y creo que hemos controlado muy bien el juego con balón, hemos sido un equipo muy atrevido desde atrás y la realidad es que me voy con muy buenas sensaciones de la victoria, del partido y de la gente que menos habitual.
De fet, a la segona part el Girona hauria pogut encaixar l'empat, però Dani Escriche va fallar un penal per l'Osca a poc més d'un quart d'hora pel final que hauria pogut forçar la pròrroga. Mitchell també destacava sobretot que l'equip hagués mantingut l'estil.
Me encanta que después de hacer, creo que han sido 9 cambios con respecto al sábado, el equipo juegue a lo mismo y eso es muy importante para todos.
Per cert, que en les hores prèvies al partit el Girona havia anunciat dos casos de positiu per Covid, un membre de l'staff i un futbolista. David Juncà va ser finalment l'home que va caure de la convocatòria i es va haver de quedar a Girona. Per tant, serà baixa també per rebre divendres al Burgos a la Lliga, que serà el pròxim compromís pels blanquivermells.
I més enllà dels catalans, Bassas destaca l'eliminació dels dos equips de primera divisió.
Exacte, l'Alavés i el Llevant contra dos equips de primera federació. L'Alavés davant el Linares per 2-1 i el Llevant contra l'Alcoià als penals. A banda, també destaca l'eliminació del Màlaga de segona al camp del Rayo Majadahonda, també de primera federació. Per tant, tots tres, Linares, Alcoià i Rayo Majadahonda, són ara possibles rivals del Barça a la pròxima ronda de la competició. Una jornada d'ahir en què també es van classificar equips com el Celta, el Saragossa o el Fuenlabrada, que tot i la victòria va fer fort després el seu tècnic, José Luis Oltra, després de 10 mesos en el càrrec. I de cara avui es juguen més eliminatòries, entre les que destaquen la que enfrontarà a les 7 l'Andratx i el Sevilla o el Zamora i la Reial Societat, i a les 9 l'Atlético Sanluqueño davant el Villarreal.
Nit, a les 9, el Barça femení tanca la fase de grups de la Champions. De seguida en parlem, però abans, una informació que té a veure amb una de les jugadores blaugranes, concretament amb Alexia Putellas, i és que la migcampista, guanyadora de la Pilota d'Or i guardonada amb la Creu de Sant Jordi ara fa dos dies, ha renunciat a que el camp municipal del seu poble, Mollet del Vallès, porti el seu nom, tot i la proposta que li ha fet l'Ajuntament. I la raó és que actualment l'estadi té el nom de Germans Gonzalvo, un homenatge als germans Juli, Josep i Marià, els dos últims reconeguts per ser jugadors al Barça i referents al futbol català. És per això que l'Alexia hi ha renunciat, perquè vol respectar el seu llegat, ja que també formen part de la història del Barça, i és per això que no vol modificar la nomenclatura de l'estadi. Sense anar més lluny, Marià Gonzalvo va ser el capità del Barça de les 5 copes. Dit això, ara sí, Eduard, el Barça rep el Kegue danès, el Johan Cruyff, en un partit sense res en joc.
Sí, és fàcil pensar en les rotacions que pot fer avui Jonathan Giraldez, perquè el Barça és líder i primer de grup, i el Kegue cué amb 0 punts a eliminatge de la competició. A més, les jugadores titulars habituals han tingut setmana intensa amb el partit davant l'Arsenal contra el Real Madrid a Valdebebas al cap de setmana, i amb les baixes que més té Giraldez. Mapi León no pot jugar, tampoc Patrick, que és a Londres aïllada des de dijous perquè va donar positiu en coronavirus un cop allà. També Andrea Falcón, Oshoala i Bruna. El tècnic diu que farà rotacions.
Sí, la intenció és canviar jugadores, és fer rotacions de cara al partit de demà. A vegades no ens preguntem si fem rotacions o no fem rotacions. La millor manera d'agafar ritme i d'acumular minuts i de millorar és tenir aquesta sobrecàrrega, no? En aquest moment, cert que portem 3 partits, però hem de fer canvis, hem de fer entrar gent nova que pugui agafar també ritme de partit, ritme de competició.
Una de les futbolistes que apunta l'11 titular del Barça és Jana Fernández. Aquest partit a les 9, Barça Kegue, el Johan Cruyff, des d'un quart d'hora abans a RAC+1, xiularà l'eslovena Petra Pavlikova. També a les 9 es disputa el Hoffenheim-Arsenal, del mateix grup del Barça, amb l'Arsenal ja virtualment a quarts. El grup D, a 3 de 7, es disputen els partits Olympique de Lió, Haken i Bayern de Múnich-Benfica. Lió i Bayern es disputen la primera posició del grup. Per tant, un dels dos, qui quedi segon, serà possible rival del Barça.
Gràcies, Edu.
Fins ara.
I ara la resta del futbol.
Al Madrid són notícia el brasiler Marcelo i el croat Luka Modric, que han donat positiu per Covid, segons ha anunciat el club blanc aquest matí, i per tant seran baixa per jugar diumenge contra el Cádiz a la Lliga. Abans, avui, es juguen més partits en futbol internacional. De la jornada 17 de la Premier tenim un Brighton Wolves, un Burnley Watford i un Crystal Palace Southampton, tots a 9:15, a més d'un Arsenal West Ham que començarà a les 9. D'ahir destaca la golejada del City contra el Leeds, a qui va derrotar per 7-0. Els de Guardiola tenen ara 41 punts, 4 més que Liverpool i 5 més que el Chelsea, que juguen demà. També tenim partits de la 16a jornada de Lliga a Alemanya. 2:07, Borussia Mönchengladbach, Eintracht de Frankfurt, i 9:15, Augsburg, Leipzig, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Borussia Dortmund, Greuther Fürth i Union Berlin, Friburg. Passi el que passi en aquests partits, el Bayern de Múnich continuarà com a líder, perquè ahir els bavaresos també van golejar la Bundesliga 0-5 al camp de l'Stuttgart, amb hat-trick per cert de Gnabry i doblet de Lewandowski. Els bavaresos tenen 40 punts, 9 més que el Dortmund a l'espera d'aquest partit d'avui. A Itàlia tenim Copa, també partits de segona ronda, ara a les 3 Verona-Empoli, a les 6 Cagliari-Citadella i a les 9 Fiorentina-Benevento. I a Portugal també hi ha Copa amb 2 partits, a les 8 Benfica-Covila i a les 10 Porto-Rio Ave, un Benfica en què, per cert, en aquestes últimes hores ha estat notícia Nicolás Otamendi, l'ex del City, víctima d'un robatori en què 4 encaputxats el van lligar amb un cinturó al coll per prendre-li diners i rellotges, tot plegat valorat en uns 300.000 euros. Per sort, Otamendi i la seva família estan bé, segons ell mateix ha anunciat a través de les xarxes socials.
RAC 1.
Movistar Prosegur Alarmes presenta una alarma que no és només una alarma.
I si passa res dolent a casa?
Reacciona de forma immediata davant una emergència i et dona assistència en menys de 29 segons trucant per tu a la policia.
I tot això què costa?
Ara només 9,90 euros al mes fins al juny del 2022, contractant l'abans del 15 de desembre. Consulta les condicions a les botigues Movistar o trucant al 900-200-730.
És el moment de pensar en el futur. A ESIC seguim treballant per formar-te amb la millor oferta formativa en graus oficials i dobles titulacions, cicles formatius de grau superior, màsters i MBAs i formació online. Tu ets el futur. Arriba més lluny amb una formació líder en màrqueting, management i negocis digitals amb pràctiques en empresa i oportunitats internacionals. Informa-te'n. ESIC.edu/Barcelona.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Si et dic que hi ha un web que es diu ventadellechazo.com, què t'imagines? Exacte, venen xai lletó, però del bo, amb denominació d'origen Burgos. Xai lletó fresc, tallat al teu gust o precuinat perquè hi donis el teu toc final. Te l'envien a casa envasat al buit i amb la garantia de la certificació IGP.
ventadellechazo.com.
Aquest any no te la juguis, compra-la al web o per WhatsApp, o bé trucant al 617 90 58 70. Ah, i no és més car.
El festival Estrenes, el festival de les estrenes musicals de Catalunya, celebra el seu desè aniversari i ho fa presentant una programació especial amb les estrenes de Jorge Drexler, Dorian, Els Catarres, Els Pets, Su, Doctor Prats, Sergio Dalma, El retorn de la Fe i Les Flores Azules, Ramon Mirabet, Blaumut o Ginestà, entre molts altres. Els concerts es faran en diversos espais de Girona capital, però com a novetat el festival també arribarà a Barcelona durant el mes de maig. Tota la informació i venda d'entrades a festivalestrenes.cat. Minuts i seran les 3. Obrim plana poliesportiva parlant de bàsquet. Ahir doble victòria d'equips catalans a Europa. Per una banda, el Barça va guanyar de 7 punts de diferència a l'Estrella Roja a l'Eurolliga, mentre que la Penya va escombrar de 23 al Metropolitans francès a l'Eurocup. Comencem pel Barça, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia, Xavi. 69-76, victòria de l'equip de Sarunas Jacikevičius, que ja acumula 7 partits consecutius guanyant a l'Eurolliga, es diu aviat, i que continua líder amb un triomf més que el Real Madrid, que és segon, i que ahir també va guanyar de 23 l'Alba de Berlín. En qualsevol cas, el Barça va començar molt bé el primer quart, 13-20. Es va desinflar el segon període, però a l'inici del quart va aconseguir una màxima diferència de 12 punts gràcies en part a l'encert en el triple dels blaugranes, que van acabar amb un 9 de 18, és a dir, un 50% d'efectivitat. És veritat que els serbis, amb un pionier que va collar fins al final, van arribar amb vida en els últims instants, però un triple de Kyle Kuric va acabar sentenciant el partit. Sarunas Jacikevičius li va donar una importància extra a la victòria, tenint en compte que l'equip, que demà juga a Atenes contra el Panathinaikos, afronta una de les semanas más exigentes de la temporada. La escuchemos.
Creo que hemos aguantado esto. Eso yo creo que palabra que quería definir el partido. Yo creo que los chicos estaban sufriendo mucho, era lo previsto. Aquí nadie gana fácil y bueno, al final hemos sabido ir con balón a sitios donde queríamos ir. Aquí en Belgrado siempre es importante este puntito y el siguiente.
Això pel que fa al Barça, qui també va guanyar ahir, en aquest cas a l'Eurocup, va ser la Penya, que va escombrar de 23 al Metropolitans 92, el líder de la Lliga Francesa, però que ahir no va tenir opcions a l'Olímpic de Badalona. Joel Parra, ahir amb 10 punts, assegurava que la Penya va ser netament millor a l'equip francès.
L'equip ha fet molt bona feina contra un rival, doncs, bueno, que ve fent les coses bé, tant a l'Eurocup com a la Lliga Francesa. Crec que hem sigut superiors des del principi, hem sortit amb el pla de partit clar, el que teníem que fer, i bueno, s'ha vist una mica a pista, reflexat.
L'única nota negativa va ser la baixa per coronavirus de Ferran Bassas, que es perdrà el partit de dissabte de Lliga a la pista de l'Unicaja. I avui qui entra en joc és l'Uni Girona, que rep el Família Schio italià quan quedin 5 minuts per un quart de 9 del vespre, en el que és la novena jornada de l'Eurolliga femenina, que es disputarà a Fontejau. Les gironines són líders del seu grup amb 5 victòries i 3 derrotes. I encara un últim apunt, Xavi, aquesta matinada hem tingut un rècord històric a l'NBA. Stephen Curry s'ha convertit en el màxim triplista de la història de la Lliga després de superar el rècord que fins ara tenia Ray Allen amb 2.973 triples. El jugador dels Golden State Warriors ho ha fet al Madison Square Garden, un dels pavellons més emblemàtics del món, contra els Knicks, i de fet ha seguit sumant tirs de 3 i ara com ara ja en suma 2.977.
RAC 1 migdia.
I en futbol, avui tres equips catalans juguen l'eliminatòria dels setzens de final de la Copa del Rei. Gemma.
I un dels aparellaments és clarament català. El Barça B rep el Granollers a 6:45 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper en aquesta eliminatòria, com dius, dels setzens de final de la Copa i que, a més, es juga partit únic. També avui el Sant Quirze rep a 9:45 el Valladolid. D'altra banda, Espanya lluitarà per les medalles. Del Mundial d'handbol després d'una gran victòria ahir sobre Alemanya per 26-21. Una victòria treballada. El partit de quarts celebrat a l'Olímpic de Granollers, després d'un mal començament, les guerreres van millorar en defensa, van desarmar el conjunt germànic i van capgirar el marcador per acabar guanyant el partit. Espanya va saber lluitar contra corrent quan el partit no li anava de cara, sobretot després dels 8 minuts de sequera total en atac de les guerreres. L'equip de Prades ha tornat a demostrar que jugar a casa els dona ales. Ahir el partit es va jugar, com dèiem, al Palau d'Esports de Granollers i continuen sumant els seus partits per victòries. Superat el transcendental encreuament de quarts, Espanya jugarà a les semifinals divendres que ve contra el guanyador del Noruega Federació Russa d'Handbol, un partit que s'ha de jugar avui juntament amb el França-Suècia. Qui guanyi d'aquest partit haurà d'enfrontar-se a Dinamarca, que ahir es va desfer del Brasil per 30-25.
D'aquí a 6 minuts, seran les 3 de la tarda. Ens queda per saber alguna cosa, Gemma?
Aquest migdia s'ha presentat a Madrid la fase final de l'Estrella Damm World Padel Tour, que començarà a disputar-se demà al Madrid Arena. Entre els participants hi ha els espanyols Momo González i Arturo Coello, aquest últim parella de Fernando Velasteguín. Al quadre femení, Gemma Triay i Alice Salazar miraran de tancar amb un últim èxit aquesta temporada. El britànic George Russell, al volant del Mercedes W10, ha liderat la taula de temps a la sessió matinal d'aquest dimecres als testos de pneumàtics d'Abu Dhabi de Fórmula 1. Carlos Sainz ha estat segon i Fernando Alonso vuitè.
Doncs això, 5 minuts i les 3, una pausa i ara tornem.
RAC 1.
Tornem a ballar, a somiar i a compartir l'alegria de sempre. Previsora General et presenta l'assegurança de salut que somriu a totes les famílies. Amb cobertura dental inclosa i sense copagaments. Informa't al 93 545 0565. Previsora General, l'alternativa a la mútua tradicional.
Vols que la teva taula faci més goig que mai aquestes festes? Subscriu-te ara a La Vanguardia 3 mesos per només 99 euros i emporta't una coberteria Bra per a 12 comensals. Truca al 933-481-482, gaudeix del diari cada dia i posa elegància als teus àpats amb Bra i La Vanguardia.
A BP ens agrada ser part del viatge de la teva vida, acompanyant-te i oferint-te justament allò que necessites cada vegada que fas una aturada en el camí. Per això amb el programa Mi BP pots estalviar fins a 8 cèntims per litre posant carburants BP Ultimate amb tecnologia Active i gaudir de molts més avantatges. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Consulta les condicions del programa Mi BP.es.
Casa teva, on hi ha tot el que val la pena protegir.
Llavors, amb l'alarma ens podem quedar tranquils, encara que només hi anem per vacances.
Exacte! Encara que sigui una segona residència, si s'hi detecta qualsevol cosa, nosaltres rebem els senyals i les imatges, i la policia també pot comprovar-les, i fins i tot desallotjar la casa. I amb l'app pots veure casa teva quan vulguis, i si és necessari, hi va un vigilant per veure si tot està bé.
Si per a tu és important, Securitas Direct. 900-44-45-46.
RAC 1 i l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró presenten...
Avisa l'equip d'Islàndia, avisa l'equip d'Islàndia. És a punt de començar la ruta islandesa.
Des d'ara i fins a finals de temporada, la ruta islandesa, ràdio en directe per tot Catalunya. Primera parada, Castell d'Aro.
La setmana abans de Nadal muntarem una festa al voltant del pessebre vivent més antic de Catalunya.
Dijous 16 de desembre a les 7 del vespre. Vine a veure Islàndia en directe des de l'antic casino de Castell d'Aro. Islàndia, amb Albert Om i tot l'equip del programa. RAC 1, tots som 1. Amb la col·laboració de Borges i Montse Interiors.
Serà
seran les 3, obrim agenda cultural parlant de teatre. La Sala Beckett estrena avui una de les propostes destacades d'aquest Nadal, és Eufòria, de l'Ara Diez Quintanilla, i reflexiona sobre aquest fenomen, sobre l'eufòria. Demà arriba la segona d'aquestes estrenes, una sàtira de Marc Artigau sobre el pujolisme de Nic Cortés.
L'Ara Diez Quintanilla va ser l'autora resident la temporada passada a la Beckett. La seva última proposta parla d'un poble que vivia l'eufòria eterna, una eufòria que es veu amenaçada sense que ningú pugui fer res per evitar-ho. L'estrena de Marc Artigau, el corredor de karts, explica com a mitjans dels anys 80 dos membres d'una organització catòlica sotmeten el propietari d'un taller mecànic a sessions d'hipnosi per utilitzar-lo en una operació per exportar missals a Andorra. Artigau l'ha escrita per la companyia Parking Shakespeare, que va, aquesta temporada és la resident, i explica que ha volgut fer una reflexió sobre el pujolisme.
És una comèdia, és una farsa política, intenta reflexionar sobre tota una època d'un lideratge molt fort, un lideratge que va marcar moltes generacions.
Les dues obres estaran en cartell fins passat festes.
I el Rockfest de Santa Coloma ha presentat els caps de cartell de la seva nova edició. El festival recupera les bandes que no han pogut venir els dos últims anys per la pandèmia. Els que sonen són Kiss, però també hi haurà Judas Priest, Manowar o Alice Cooper. El festival es farà del 30 de juny al 2 de juliol al recinte de Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet. Les entrades que s'havien comprat pels anys anteriors seran vàlides per aquest. Qui no en tingui ja les pot comprar.
Holdit fa les factures i tu la màgia. Coneix el software de gestió en el núvol que t'ajudarà a automatitzar les tasques del teu negoci per controlar-lo quan vulguis i on vulguis. Més de 80.000 empreses ja confien en nosaltres per dur a terme la comptabilitat, projectes, inventari. Descobreix tot el que podem fer per tu a holdit.es.